l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. Els partits de Convergència i el PSC anunciaven aquesta setmana que presentaran una proposta al ple municipal del mes de juny per exigir al Departament de Salut que concreti un pla d'inversions per l'Hospital Sant Jaume de Calella. Ho anunciava l'alcaldessa Montserrat Candini, qui posava sobre la taula una situació d'infrafinançament del centre hospitalari que s'arrossega de fa anys, deia, la qual cosa ha desencadenat en la situació actual. Apuntava en aquest sentit la necessitat d'ampliar l'hospital, el servei d'urgències, qüestions de manteniment i també d'actualització tecnològica. A preguntes de Ràdio Calella, Candini afirmava que el conseller Antoni Comín, titular del Departament de Salut, està al corrent del que passa a l'hospital i en reconeix les deficiències. De fet, aquesta és una reivindicació que porten expressant i en certa mesura recull en aquesta proposta l'equip de professionals del centre per saber doncs com han encaixat aquesta notícia, aquest moviment polític que va en la direcció del que sempre han dit. També aquí, a micròfons a Ràdio Calella, connectem amb la presidenta del comitè d'empresa de l'hospital, Maria Jové. Benvinguda a Ràdio Calella altra vegada.
Moltes gràcies, Dolors.
Comencem pel principi, si li sembla. Com interpreten aquesta moció que, de fet, es portarà a debat polític, al debat del ple municipal de l'Ajuntament de Calella aquest proper mes de juny? Com l'interpreten?
Doncs la interpretem en esperances i jo diria que amb ganes, no? Amb ganes de que sigui acceptada per tothom. De fet, nosaltres estem fent aquesta queixa de que estem patint les conseqüències de tot el que ha sigut de retallades i estan sortint ara, de que hi ha un col·lapse a l'hospital i que hi ha un davallament de les tecnologies, de les infraestructures i que es queda concentrat, i és molt evident, al servei d'urgències, però que afecta a tots els hospitals, als CAPs i a tots els llocs d'atenció als diferents usuaris. I, bueno, el fet de que ens hagin escoltat ens agrada i, a més, nosaltres portem com a comitè d'empresa, estem demanant audiència, no sé ben bé com explicar-ho, no?, per poder parlar amb els diferents ajuntaments, que ens estan responent força bé, per poder precisament explicar-los com a comitè d'empresa què és el que sentim i això, i ens està agradant molt de que l'Ajuntament de Calella i abans de poder haver parlat amb ells, no?, ja se n'estigui fent ressò.
Ha notat un canvi en aquest sentit?
Bueno, sempre ens han atès els ajuntaments, tampoc no direm això, eh? Sempre ens han atès, però sí que ha costat una mica que entengués, especialment a l'Ajuntament de Calella, que entenguessin que les retallades no eren una cosa només dels treballadors, que la retallada afectaria a l'usuari amb un perjudici important i que es l'arrossegarem durant molt de temps. Aquesta és la realitat, no? I sí, jo diria que sí, que hi ha un canvi i per nosaltres positiu, eh? Positiu.
Mm-hmm. S'explicava per part de l'alcaldessa, senyora Jové, que es planteja l'elaboració o que aquesta és la intenció de plantejar l'elaboració d'un pla integral del centre hospitalari per detectar aquestes deficiències i vies de solució. Comparteixen que ha de ser aquest el punt de partida?
Ha de ser el punt de partida, sí. Han de fer un estudi, l'han de mirar-ho. Nosaltres també ens agradaria que comptessin amb nosaltres per detectar aquestes coses, si més no per fer l'estudi, no? Que ens tinguessin en compte, que ens escoltessin, que fa molt de temps que els venim explicant i arrossegant i que sí, no estaria malament. El que passa és que això no pot portar-nos una eternitat en fer-ho, perquè si no encara s'allargarà més amb el temps.
En gran síntesi, s'apuntaven quatre aspectes doncs, que caldria incloure en aquest pla d'inversions per l'hospital: ampliació de la planta hospitalària, urgències, manteniment de les instal·lacions i també millora d'adequació tecnològica. Quina consideren que és més prioritària de totes elles?
Per nosaltres, la que pensem que és més prioritària és l'ampliació de lo que són les plantes d'hospitalització d'agut. Les tecnològiques, és que no sabria ficar-te en un o un dos. Sense les ampliacions d'una planta hospitalària on poder atendre correctament el malalt ingressat, que és on estan els malalts aguts, no funciona bé un hospital d'urgències. Evidentment, si les tecnologies no estan adequades i s'estan quedant obsoletes, el funcionament tampoc no és del tot correcte, no? Les estructures que tenim és molt evident pels usuaris que estem aquí i els treballadors, doncs, que cada cop estan en decriment. Vull dir que potser aniríem ficant un 3. Per nosaltres el que no és tan important és el servei d'urgències com una ampliació. Evidentment que ens agradaria treballar en un lloc més bonic, més il·luminat, més espai. Vale, no, clar, perfecte, però si no tenim diners i els hem de ficar en algun lloc, el servei d'urgències no cal que sigui més gran. No cal, no necessitem més espai per atendre la gent, necessitem que atendre només a el que tenim que atendre, quina és la nostra feina, això ja ho hem parlat moltes vegades. Uh-huh. I després jo també diria, clar, que això no ho contemplen els ajuntaments, però no hem de perdre de vista que totes aquestes inversions han anat sempre i molt especialment a tots els centres de la corporació, no tan sols a l'Hospital de Calella i als centres d'atenció primària que ens pertoquen, sinó a tots els centres de la corporació, han anat molt a costa dels treballadors, les seves condicions de treball, els seus salaris. Jo no vull deixar-ho de recordar, que les infraestructures i les millores també se n'haurien de recordar del treballador.
Senyora Jové, quan parla d'aquesta necessitat primordial d'ampliació de tot el que fa referència a la planta hospitalària, entenc que els treballadors han sospesat de quina manera es resoldria això. No sé si ocupant part de les instal·lacions que ara actualment funcionen com a servei d'urgències, tenint en compte que s'ha fet aquesta permuta de terrenys i que el pàrquing que hi ha just davant de l'entrada del servei ha passat a ser propietat de la corporació. No sé si han plantejat quins són els moviments que caldria fer que sigui possible aquesta ampliació de la planta hospitalària.
A veure, nosaltres com a comitè no hem fet massa valoració. Sí que ens han dit que han fet aquest traspàs, no?, dels terrenys. Tampoc no sabem en quina situació estan, perquè aquestes coses, les coses de palacio, no?, sempre van despacio. Uh-huh. Però sí que seria una bona idea, o sigui, que si aquests terrenys poguessin ser ocupats i d'una forma més o menys ràpida es pogués fer algun tipus d'instal·lació per atendre, no seria una mala història. Uh-huh. No.
Sí, com sigui...
Seria com una ampliació de l'hospital, no? Seria com una ampliació de l'hospital que podria ser més o menys ràpida. Clar, jo d'aquestes coses no n'entenc. Però nosaltres el que necessitem és que els dies que clar, és que hi ha molts malalts ingressats que necessiten un altre tipus de serveis que nosaltres els hi donem, però llavors va a costa i amb el col·lapse i amb unes males condicions, que quan estan en una planta això no passa, no? Perquè hi ha uns llits, hi ha unes habitacions adequades, amb el personal adequat, amb el metge adequat. Això implica tot, eh? Això implica tot. Uh-huh. Fer una planta vol dir que hi ha el personal i les instal·lacions i tot de forma adequada.
Estem al davant d'una inversió, i així també ho apuntava l'alcaldessa de Calella, una inversió milionària. Veient com estan les finances de la Generalitat, no sé des del comitè d'empresa fins a quin punt es pot parlar de que ho veuen com una proposta realista a dia d'avui.
Bueno, realista no la veiem, aquesta és la pena. Nosaltres hem dit que l'agafem esperançats, no? Si més no, es detecta un problema que portem molt de temps dient-ho, i clar, ara és una realitat. O sigui, és un... Per fi, no? O per fi se'ns escolta, el que passa és que hem tardat molt en escoltar-nos i això ja té conseqüències. El fet és que ens escolten quan això té moltes conseqüències per la població, i mentre no han vist aquestes conseqüències d'una forma molt, molt aguda i molt òbvia, no ens han fet cas, no? Ho han deixat com que és una reclamació de que cobren menys aquests treballadors, i no era això. Nosaltres veiem que si no hi ha diners no ens faran un hospital immediatament, no? Llavors, què fem? Quina és la solució? No es pot quedar aquí. Però el fet de que la gent sigui conscient de quin és el problema i quin podria ser la solució a llarga vista, potser sí que hem de dir que és una cosa positiva, i ho és. O sigui, ho pensem seriosament que és una cosa positiva i que en breu quina solució donem. Uh-huh. Aquesta és on s'han de ficar ells, no? Són els que m'he llegit perquè ens representin i pensin aquestes coses. Uh-huh. Si ens pregunten, potser també els hi donarem idees. I perquè fins ara hem vist el problema, hem detectat el problema, i no dic que tinguem la solució, però sí que potser els hi podrem donar alguna resposta.
Ho dubten? I de fet, ho dubten que els demanin l'opinió?
Sí, Però sí que ho dubto, i perdona, això ja no voldria parlar-ho com a comitè d'empresa. Però també és veritat, i ho he dit abans, i per tant no hauria de dir que ho dubto. També és veritat que ens estan rebent, sempre ens han rebut, ens estan rebent dels diferents ajuntaments, estan deixant que els hi expliquem i estan agafant la nostra reclamació i estan veient que no és una cosa només com a treballador, sinó que implica una cosa més, i això és bo. Això és bo. Però quan ja es parla de la solució, té un punt d'esperança.
Mentrestant, aquestes conseqüències que comentava la presidenta del comitè d'empresa de l'hospital, d'aquest temps en què s'ha seguit fent, no? Aquest, qui dia passa ni empenya, és el que han de gestionar mentrestant els treballadors, els professionals de l'Hospital de Calella. I quina és aquesta situació que s'ha de gestionar avui dia?
Pues avui dia el que tenim, no?, és que quan s'entra pel matí a treballar trobes uns quants malalts. Estem parlant de que hi ha entre 15 i 20 malalts que teòricament haurien d'estar ingressats en una planta d'aguts, perquè no estem parlant d'aquell malalt que està pendent d'una medicina o que està pendent de la solució del seu problema i en resolució de si es queda a l'hospital o pot ser donat d'alta. Parlem de malalts que han de restar a l'hospital per la seva patologia, ingressats, del que tothom ho trobem com ingressats, i que estan amb algun passadís o amb algun box d'urgències, no? Que no és el més lloc adequat per estar ingressat. Estem parlant de que hem habilitat com a servei d'urgències, clar, això fa molt temps que ho estem arrossegant, hem habilitat els passadissos amb cortines, amb zones d'oxigen, o sigui, anem fent apanyos, tant des de direcció com dels treballadors, no?, que anem fent apanyos un dia i després es fica una mica millor, anem fent apanyos per sortir endavant, no?, i per el que dius tu, que any passa any es pen, i per donar sortida, no? I llavors resulta que ja trobem normal que una persona pugui estar en un passadís, i no ho és. Trobem normal que una persona tingui que menjar en tots perquè no hi ha taules per menjar per tothom. Aquestes coses que ja trobem com normal deixen de ser-ho. I que a vegades anem fent inclús modernitzacions o petites millores en les infraestructures dels serveis d'urgències que ja encabeixen aquestes coses que nosaltres anàvem fent per solucionar i per fer alguna cosa, pues resulta que les acabem ficant, no?, introduint amb la nova millora allà, i dius, home, és que millora no era, I clar, bueno, sí que és una millora, no?, has de tindre una bombona d'oxigen, que tinguis un lloc que surti directament d'oxigen, és millor per tothom, però el passadís, no hem d'oblidar que és un passadís. En una zona que tenim així, que li diem mal dit el pàrquing, no?, però és una sala d'espera interior, habilitem per poder estar en unes condicions millors que no estaríem. Però clar, no oblidem que era una sala d'espera interior, que no era ben bé per tenir-hi gent allà esperant amb medicines, amb una infermera allà treballant o infermer. No era aquesta la cosa, però en canvi anem fent això, anem fent petites coses, petites solucions, i que les acabem acceptant com normals. I a partir d'aquí sempre n'acaba sortint una més, i això és un esgotament.
Ja per acabar, Maria Jové, comentava, i estan demanant cites amb els alcaldes dels municipis que formen part de l'àmbit territorial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. No sé si han demanat o tenen data concretada per parlar amb l'alcaldessa de Calella.
Sí, hem demanat, ens va respondre de seguida, igual que altres ajuntaments i altres alcaldes, i tenim cita pel proper dilluns.
Molt bé, doncs estarem al corrent de tots els moviments, tot el que vagi passant en relació, doncs, a l'Hospital de Calella, a la seva situació i a la seva proposta de millora, doncs, en benefici de tota la comunitat. Moltíssimes gràcies, Maria Jové, presidenta del Comitè d'Empresa, per haver atès un dia més els micròfons de Ràdio Calella. Bona tarda, gràcies.
Bona tarda, Dolors, i gràcies a vosaltres per escoltar-nos sempre. Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
La protesta contra la política europea davant la crisi dels refugiats va arribar ahir a Calella, convocada a última hora per l'Assemblea Calella pels Refugiats i en resposta al desallotjament forçós del camp d'Idomeni a Grècia. La concentració tenia per objectiu reclamar a les institucions que garanteixin els drets humans a les persones que fugen del conflicte sirià. Es va penjar el cartell de l'Assemblea en un dels balcons de l'edifici consistorial i durant l'acte es va reproduir el colpidor missatge de veu d'una infermera catalana detallant el tracte que les autoritats gregues dispensen els refugiats. Ciutadans anònims, també representants de forces polítiques de Calella, van expressar a la concentració de forma sonora també el seu rebuig a la política d'acollida que compta amb el beneplàcit de la Unió Europea. Així ho expressava Edu Millán, membre de l'Assemblea Local.
Vergonyant, sí, sí, totalment. Ens trobem que vinga gent que fuig de la guerra, que fuig de la mort, truca a la porta de casa nostra per demanar ajuda, auxili, un dret a una vida digna i nosaltres l'única resposta que els hi donem és una patada perquè tornin a casa seva. És cert que el desallotjament d'Idomeni ha sigut a càrrec del govern grec, però al mateix temps la Unió Europea ha sigut còmplice. La seva immobilitat ha resultat en una complicitat flagrant.
Calella pels Refugiats farà aquest dissabte a la tarda una nova trobada a la que conviden a tots els ciutadans que volen també alçar la veu contra la situació dels refugiats i exigir un futur digne per tots ells. Canviant de qüestió, l'ANC, Calella per la Independència, Òmnium Montnegre, Sumaté, Joves per la Terra i els partits Convergència, la CUP i Esquerra Republicana posen en marxa una campanya amb l'objectiu d'explicar als ciutadans què poden fer a títol individual en matèria de sobirania fiscal per col·laborar amb el Parlament de Catalunya. Els membres de les entitats civils i partits polítics faran demà dijous a 2:15 de la tarda una concentració i presentació de la campanya davant l'oficina de recaptació de la Diputació al carrer Barcelona. A nivell individual lliuraran les dades fiscals mitjançant còpia de la declaració de la renda del 2015. D'altra banda, divendres de la setmana que ve, això serà el dia 3 de juny, han organitzat una conferència amb el títol Els nostres impostos a Catalunya. Serà a les 8 del vespre a la cooperativa L'Amistat.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'absis de l'església de Santa Maria i Sant Nicolau tindrà a finals de setembre un Crist ressuscitat de talla de fusta creat per un artista d'Olot. L'objectiu és enriquir l'espai, que ara queda força buit. El rector de la parròquia, mossèn Josep Gispert, ha explicat que la idea parteix dels propis feligresos i que ara el projecte està en mans d'un arquitecte tècnic que n'ha fet la redacció.
Tota una colla de feligresos d'aquí a Calella, parlant i conversant sobre l'art de la nostra església parroquial, ens donem compte que el fons de l'absis de l'església és molt pobre, queda una mica trist, queda blanquinós i res més, i llavors semblava bé doncs posar-hi un Crist ressuscitat, seria de talla de fusta, confeccionat per un artista d'Olot que es diu Joan Montero.
Josep Montero té 30 anys d'experiència fent d'escultor, creant peces de tema religiós, profà o ornamental, i es va formar com a artista a la reconeguda Escola de Belles Arts d'Olot, fundada el 1783. El cost d'aquesta obra són 16.000 euros, als quals se'ls haurà de sumar la despesa de muntatge i pintura de l'absis, que serà en to vermellós.
Hi ha aquest Crist de talla de fusta, amb una aureola també de talla de fusta i un fons vermellós, i quedaria tot emmarcat per ressaltar la figura del Crist. I ens sembla que així donaria molta vida, perquè la nostra església parroquial de Calella hi entra molta i molta gent de moltes procedències diferents, i també aquestes persones a vegades fan el comentari de que l'església és molt bonica, l'altar també és molt bonic, però l'absis que ens queda una mica pobre. I llavors això seria posar-hi una peça bona que fos de talla de fusta.
Mossèn Gispert ha comentat que la gent de Calella és molt generosa i que alguns feligresos ja han fet aportacions econòmiques per pagar el Crist ressuscitat. Es mostra convençut que el cost total del projecte es podrà pagar amb aportacions dels calellencs. Aquest projecte l'haurà d'aprovar el bisbat de Girona. Si es compleixen els terminis previstos, la talla de fusta del Crist ressuscitat estarà col·locada a finals de setembre, potser pels vols de la Festa Major de la Minerva. I els veïns de diferents carrers de Calella preparen un any més la confecció de les tradicionals catifes de Corpus. Serà aquest proper diumenge. Des de primera hora, els veïns del carrer Indústria, entre Montoriol i Bruguera, Balmes, entre Església i Jovara, Verdaguer, entre Jaume Salvador i Bruguera, Església, entre Sant Joan i Creus, i també Jovara, entre Amadeu i Indústria, començaran a treballar per confeccionar les catifes de diferents temàtiques. De moment, però, un dels organitzadors ha desvetllat la temàtica de la catifa que confeccionaran al carrer Indústria. Miquel Martí ha explicat que estarà dedicada al voluntariat i concretament a l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital. La catifa serà de diferents colors i es podrà llegir la frase "El voluntariat dona color a la vida". Segons Martí, es posarà una guardiola per recollir donatius per l'entitat.
En fem una concretament perquè vagi per al voluntariat dels amics de l'hospital. En fem una que li han dit colors, vale? Incolors li van demanar a l'Associació de Voluntaris Amics de l'Hospital, li van demanar que ens tinguessin una frase que anés sobre colors i ens van donar una frase que és "el voluntariat dona color a la vida". Vale? I després sobre això posem una guardiola perquè, bueno, bonament qui li vagi bé i pugui, doncs que faci una donació que serà per ells.
Les confeccions començaran ben d'hora i lluiran al llarg de tot el diumenge a les 7 de la tarda. Començarà la cercavila dels gegants i grallers de Calella, que seran els encarregats de desfer-les. La cercavila sortirà del carrer Indústria i acabarà al carrer Església. També s'ha previst una xocolatada amb melindros pel públic infantil.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I continuem amb aquesta quinzena solidària a la qual Ràdio Calella dedica espais per conèixer les entitats que hi participen i que també formen part del Consell Municipal de Solidaritat. Un dia més, escoltem la conversa d'Oriol Leo amb els representants d'una d'elles.
Doncs avui, en aquestes entrevistes de la quinzena solidària, el que volem conèixer és l'entitat Calella pels Refugiats, una entitat nova i que ha nascut justament amb la finalitat d'intentar ajudar aquestes persones que es troben a les portes d'Europa, que intenten arribar, entrar a Europa fugint de la guerra, fugint de Síria sobretot. Però vaja, avui el que volem parlar-ne és amb la gent que més en sap, és a dir, amb els membres d'aquesta entitat, amb Calella pels Refugiats. Per això tenim aquí amb nosaltres el seu portaveu, l'Edu Millán. Edu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb un dia assolellat aquí en el Passeig Manuel Puigverd de Calella. Explica'ns una miqueta, Edu, una miqueta com neix Calella pels Refugiats. Comencem per l'origen, és a dir, com es comença a formar aquesta entitat.
Val, Calella pels Refugiats neix arran d'una convocatòria a través de les xarxes socials amb la finalitat de congregar gent que vulgui col·laborar i que vulgui contribuir a la causa dels refugiats. Clar, aquesta convocatòria neix davant de la passivitat de les institucions, ja que no ens ofereixen eines per col·laborar, decidim crear-les nosaltres mateixos i ho fem a través d'assemblees populars.
Més o menys quanta gent sou, Edu?
Ara que col·laborem regularment, potser som entre 15 i 20, però hi ha molta gent implicada que col·labora puntualment.
I ens comentaves, una miqueta explica'ns així més àmpliament quines són les vostres idees bàsiques o quin és el motiu principal de la vostra existència.
El motiu principal és ajudar a contribuir per tal de solucionar el conflicte dels refugiats. Des de diferents àmbits i sempre des de les nostres possibilitats i des de les nostres capacitats. Està clar que nosaltres no solucionarem el conflicte, no? Un grup de gent de Calella, no, per desgràcia, no té aquesta influència, però sí que tenim la capacitat per posar el nostre gra de sorra i intentar ajudar en la mesura de lo possible. I ho pretenem fer des de diferents àmbits, a nivell de sensibilització, de conscienciació, a nivell, bueno, econòmic, encara que les aportacions que podem fer en aquest sentit són molt reduïdes, però bueno, és millor que res en tot cas i sempre són d'ajuda.
I també és molt comentable la solidaritat que hi ha en la gent de Calella, que en poc temps es va organitzar aquesta entitat i ha tingut doncs força seguiment, no només activament, com ara ens comentava, sinó també a través de xarxes socials, a través de Facebook. Hi ha molta gent que us segueix.
Correcte, sí, el recolzament que hem trobat a través de les xarxes socials és molt ampli, això sí, hi ha molta gent que està d'acord amb el que fem, que ens recolza, i, com ja et deia, molts d'aquests col·laboren puntualment amb nosaltres. I en aquest sentit, sentim que hi ha un sentiment popular de solidaritat cap als refugiats i això ens empenya a seguir amb aquesta tasca. És a dir, que no som només 20 persones que decidim fer això, és a dir, que ens sentim recolzats. Encara que hi hagi gent que no participi activament, el sol fet que et recolzin ja vol dir que existeix aquesta voluntat, ja vol dir que existeix aquesta opinió en favor dels refugiats.
I tant. Explica'ns una mica què és el que heu fet fins ara. Sabem que heu fet assemblees, però també us hem vist pel carrer.
Correcte. La nostra primera acció va ser muntar una paradeta per al dia de Sant Jordi, amb la finalitat de donar-nos a conèixer i també promocionar la nostra primera gran acció i, bueno, i també recaptar els calés que poguéssim a partir de la venda de roses, que aquests calés els pretenem destinar a una organització que treballi sobre el terreny per assistir als refugiats.
Més o menys uns 400 euros, oi?
De moment tenim 400. L'altre dia, durant el Sideral Solidari, en vam recaptar uns 60 més, si no m'equivoco, així que devem estar entre els 450 i 500 euros.
Perfecte. I ara que parlaves d'aquesta primera acció, a part de la paradeta, també era promocionar una campanya, i jo aquí tinc això, es pot veure, és una brida. És una brida. M'agradaria, Edu, que ens expliquessis bé aquesta brida, si vols, te la dono i tot.
Sí.
Què significa per vosaltres un objecte com aquest, tan simple com això, com una brida?
Aquesta brida per nosaltres simbolitzava tant principalment el maltractament que rebien els refugiats, ja que en els campaments de Grècia molts dels refugiats els emmanillaven amb brides. I arran d'aquests mètodes que patien, aquests mètodes repressius, aquests maltractaments que patien, van decidir fer la nostra primera acció. Vam decidir fer una sessió fotogràfica en la qual la gent es fotografiés emmanillada amb brides per tal de denunciar aquest maltractament i de sensibilitzar la població, per donar a conèixer aquesta situació i sobretot que la gent no normalitzi el maltractament als refugiats, que no arribi un punt on ho vegin normal, un cop mirin les notícies, que mai perdin la consciència de que això és una barbaritat, el tracte que estan rebent aquesta gent i sobretot que siguin conscients de que es pot col·laborar. O sigui, no diré solucionar-ho, però sí que es pot ajudar a col·laborar, a denunciar-ho, sensibilitzar, a no perdre mai de vista aquesta gent que estem patint dia rere dia, minut rere minut.
Molta gent que es pot fer, tothom es pot fer fotografies amb les mans lligades amb brides, com ara dèiem, però hi ha hagut un moment especial, que és quan va començar a gestar-se aquesta campanya, que va ser justament aquí.
Correcte.
Per això hem vingut en aquesta zona, en aquesta zona del Passeig Manel Puigverd, perquè aquí va haver-hi un dia concret que es van fer una sessió fotogràfica amb gent de fotofilm, que van fer sessions de fotos amb tothom que hi va poder col·laborar, no, Edu?
Correcte, vam convocar tothom que hi volgués assistir per tal de participar en aquesta sessió fotogràfica i per tal de que pengessin les fotos que es fessin a la setmana següent a les xarxes socials. Va tindre bastant d'èxit, nosaltres vam estar molt contents, vam veure la gent molt receptiva, amb ganes de participar, i de fet animem a la gent a que segueixi participant, perquè és cert que nosaltres vam convocar a tothom que volgués assistir a un dia determinat i una hora determinada, però alhora vam animar la gent a que continués participant en la campanya des de casa seva, que seguís fotografiant, i de fet ho seguim fent, és a dir, qui vulgui es pot embridar a casa seu, fotografiar-se i penjar-ho a les xarxes socials amb el hashtag Lliguem Unió Europea, Lliguem UE, i donar a conèixer aquesta situació i seguir lluitant per conscienciar la població.
Clar, perquè l'objectiu de tot plegat és que aquesta campanya, aquest hashtag Lliguem UE, es faci viral, que això agafi cos, que agafi presència. Crec que va ser trending topic el dia que va començar la campanya, uns minutets.
Exacte,
no?
Sí, va ser molt breu, la veritat, el trending topic, però bueno, ho va ser, que ja és alguna cosa. Però bueno, més que sigui trending topic o no, que crec que és un objectiu bastant ambiciós, el que senzillament pretenem és que participi el màxim de gent possible i, bueno, i si veiem que aquesta campanya doncs, no surt com havíem esperat, que ja et dic que estem força contents fins ara, doncs seguirem buscant la manera de contribuir a la situació des d'una altra posició i no... O sigui, seguirem intentant, no ens hem format per fer una campanya aïllada i ja està.
Clar. Sí. Home, de moment aquesta campanya, evidentment, l'objectiu és que acabi sent viral.
Correcte.
Va avançant a poc, però sí que és cert que fins ara ja hi hem vist doncs, persones de cert relleu, com per exemple el grup musical Charango, també, doncs, i es pretén arribar a més gent popular, diguem-ne, gent coneguda que es faci les fotos amb les mans lligades.
Correcte, Charango es va fotografiar des d'Idomeni, des d'un dels camps de refugiats, van estar allà, em sembla, un parell de dies per fer on van fer un programa especial de Catalunya Ràdio. Allà és on es van fer la fotografia. També Pallassos en Rebeldia, una altra plataforma que col·labora amb denunciar, bueno, a favor de diverses causes, la causa pro-Palestina, per exemple, doncs Pallassos en Rebeldia, després una altra organització pro-Palestina de Madrid, Ribes hacia Palestina. Sí, o sigui, hem comptat amb la col·laboració també de com tu deies, d'entitats o personatges de cert relleu, i de fet aquest diumenge vinent una plataforma de Belgrat, que també s'ha fundat amb l'objectiu de col·laborar en favor dels refugiats, també organitzarà una sessió fotogràfica semblant a la que vam organitzar nosaltres, on la gent es podrà fotografiar amb manillada amb brides i penjar les fotografies. Sí, sí, i aquesta informació es pot trobar fàcilment a les xarxes socials.
Va agafant cos, doncs. Sí, va agafant volum aquesta iniciativa, a veure si algun dia podrem dir que potser la solució no, però sí que aquest moviment que s'ha extès per tot el món va començar aquí, va començar a Calella. No sé si es podrà dir algun dia això.
Qui sap, bueno, com a mínim ho intentarem.
Sí. I ja per anar acabant, Edu, alguna, a part d'aquesta campanya, teniu alguna altra acció concreta plantejada de cara, doncs, a properament? De moment seguir insistint amb aquesta campanya, és a dir, quins són els propers passos que farà Calella pels refugiats?
Primer, volem seguir insistint en aquesta campanya, però també tenim previst organitzar altres accions. El dia 20 de juny és el Dia Mundial dels Refugiats, ens agradaria fer alguna acció que encara hem de concretar de cara a aquell dia. També teníem, bueno, realment que teníem diverses opcions, s'han de concretar encara, però inclús hi ha opcions que les havíem concretat abans de la sessió fotogràfica, però bueno, finalment vam acabar fent aquesta abans. És a dir, tenim diverses idees, la veritat, i molta gent amb ganes de portar i amb ganes de fer coses, i estem treballant per això. Això ho tenim clar, que no ens volem aturar en cap moment i que ens volem donar a conèixer i que ens volem que se'ns vegi, per tal que la gent no oblidi la realitat dels refugiats i que segueixi col·laborant.
Perfecte, doncs Edu, moltíssimes gràcies per haver estat aquí aquesta estona amb nosaltres, aquí al Passeig Manel Puigverd. Hem pres el sol una miqueta i tot, sobretot
tant,
tu, amb màniga curta, per tant...
Crec que una miqueta moreno m'he ficat, eh?
Ah, que sí?
Sí, tant.
Doncs, com dèiem, Edu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, gràcies per haver-nos explicat qui sou, què és el que feu, i sort i èxits de cara al futur, i que a veure si properament la vostra entitat deixa d'existir, que seria una bona senyal, no?
Sí, bueno, no crec que passi, la veritat, perquè els que haurien de solucionar el problema no estan per el que han d'estar, i sembla que no és el que els interessa. Crec que els interessa més desplaçar el problema del focus mediàtic, però bueno, mentre el problema existeixi seguirem insistint perquè la gent no el perdi de vista i col·labori.
Perfecte, doncs el nostre focus mediàtic aquesta quinzena solidària sí que l'hem posat en aquesta crisi dels refugiats. La quinzena solidària de Calella, com saben, va dedicada a aquesta crisi humanitària, porta per lema benvinguts refugiats. Per tant, nosaltres un dia més hem volgut insistir en aquesta qüestió, parlant avui amb una de les entitats de Calella que més es dedica concretament a aquesta qüestió, que és Calella pels refugiats.
És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornem a més notícies. Serà demà a partir de les 8. El bon dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors podeu continuar informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.